més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
El tòpic en el futbol diu que si deixes la porteria a zero, com a poc empates, i és el primer pas per forjar un equip guanyador. El Sabadell està demostrant-ho. Les últimes setmanes enllaça més de 200 minuts sense rebre un gol en contra, tot i haver jugat contra dos rivals de la part alta, i en total Emilio Bernat ha acabat 10 dels 20 partits de Lliga que ha disputat sense encaixar cap diana. És un dels secrets de la millora d'aquest centre d'esports que vol aspirar a cotes ambicioses, encara que ho digui amb la boca ben petitona de moment. El castellonenc no va començar massa bé en el registre de gols en contra, rebent alguna diana rival en 4 dels seus 5 primers partits, comptant la Copa, però en el global la mitjana és clarament inferior al gol per partit. Per exemple, en les 20 jornades de Lliga que ha jugat, 17 gols encaixats. Ja és la seva millor temporada en quant a minuts jugats des que va fer el salt del futbol formatiu, del futbol base, al sènior, i això que en les primeres 9 jornades va ser suplent. El de la Vall d'Uixó serà un dels protagonistes principals del programa d'avui, d'aquest dimarts, dia 5 d'abril.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so ens hi posem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que l'Atlético enceta avui als quarts de final de la Champions visitant el Manchester City a les 9 en el partit d'anada de l'eliminatòria. A la mateixa hora a Lisboa, Benfica-Liverpool. A primera divisió, l'Espanyol va tancar la jornada ahir perdent per 1-0 al camp de la Real Sociedad, amb un gol de penal ben entrat al temps afegit. Els pericos són 12ens amb 36 punts, 10 per sobre del descens i a 15 d'Europa. Mendy Líbar, per cert, ha estat destituït. A l'Alavés, el cuer de la Lliga, sona Julio Velázquez com a possible substitut. Més de 50.000 peticions registrades ja per intentar aconseguir alguna entrada contra el Wolfsburg i llista d'espera de més de 100.000 més per aconseguir-ne. Després de batre el rècord de públic en el partit de futbol femení, el Barcelona es prepara per intentar tornar-ho a fer, intentar tornar a superar aquest sostre el dia abans de Sant Jordi, a l'anada de les semifinals d'aquesta Champions femenina. I per últim, Primoz Roglic és el primer líder de la Itzúlia després de guanyar la contrarrellotge d'Hondarribia ahir amb 5 segons de marge sobre Evenepoel i 16 respecte a Remy Cabanya. Avui, segon dia de competició, amb gairebé 208 quilòmetres i 3 ports de muntanya entre Leitza i Viana.
Avui visitant l'Hotel Suís
tindrem a Emilio Bernat en directe aquí, el porter del Sabadell, també Cesc Borrell, entrenador de l'Oar Gràcia, Ivan Merichal, pilot sabadellenc afincat a Galícia, i a més també tindrem futbol formatiu, territorial, futbol sala, squash o més en vol.
L'actualitat de la primera ref.
Diferents promocions. A Cornellà, cada abonat pot portar un acompanyant gratis al partit contra l'UCAM, i al COI, l'Alcoyano proposa dues invitacions a cada soci pel duel contra la Balona.
La notícia curiosa.
José Mourinho fent de les seves.
Yo, dopo haberte sentido ayer en radio, estaba esperando una demanda molto più agressiva, molto più crítica, molto più violenta. Non mi aspettavo una domanda così facile. La conclusione sarà che tu in radio sei super aggressivo, super violento, e dopo arrivo qui i ti cago un pochito davanti a me.
Doncs això, traduint-ho ràpidament, molt valent a la teva ràdio, però després, amb perdó, et cagues davant meu. La resposta de Mourinho a un periodista a Roma.
De quin partit no estarem pendents?
Del Sant Josep Santa Gertrudis, a les 9 de la nit a la Preferent d'Eivissa.
I a les xarxes socials?
A Twitter concretament, @cercle1856, èxit en l'intercanvi entre els alumnes de l'Escola d'Adults de Tenis del Cercle i del Girona, celebrat aquest dissabte a Terres Gironines. Ben aviat celebrarem la tornada a les nostres instal·lacions.
Tal dia com avui, de l'any passat...
Si mirem radiosabadell.fm, el Sabadell estava a 4 punts de la permanència a segona A i aquí a la ràdio fèiem càlculs, sobretot dels Averaix, respecte als rivals directes. Dos dels quatre que estaven en descens van acabar salvant-se al final. El Corcón i Cartagena estaven fora i van acabar caient-hi el Castellón i el Logroñés.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, entrem en matèria aquest dimarts 5 d'abril. El Sabadell encadena dues setmanes seguides, deixant la porteria a zero, com dèiem en començar el programa. Des del segon de Gila pel Real Madrid-Castilla, la nova Creu Alta, la ratxa d'imbatibilitat és de 212 minuts, sense que el nostre proper protagonista reculli la pilota del fons de la seva porteria. De fet, com deia el Sabadell al seu perfil de Twitter ahir, dels 20 partits que ha jugat a la Lliga, en 10 no ha encaixat ni un sol gol. Emilio Bernat, porter del Sabadell, què tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Cómo es de importante, Emilio, dejar la portería cero en esta mejora que ha tenido el equipo?
Bueno, pues mantener la portería cero siempre es muy importante porque mantiene al equipo vivo y siempre nos da opciones a sacar los tres puntos.
La mitjana es inferior al gol per partit, 17 dianes en contra en 20 partits, son bons números, ¿eh?
Sí, bueno, también es gracias al trabajo de todo el equipo, del trabajo defensivo que todos hacen, y bueno, pues yo intento hacerlo mejor, y gracias a todo el equipo pues conseguimos estos números.
I això que al principi, en els teus primers partits a la porteria, comptant la Copa, en 4 dels primers 5, tots menys Cornellà, sí que vas encaixar, per tant, ha anat a més o a millor aquesta xifra.
Sí, el equipo está en una línea muy buena, están trabajando todo muy bien y todo esto lleva a los resultados buenos. Así que, bueno, tenemos que seguir por esta línea y seguir mejorando.
T'has guanyat la titularitat a mesura que avançava la Lliga. Avui que la cosa anava de números, repassant una miqueta la teva carrera, no només aquí a Sabadell, des de la 17-18, que és quan debutes amb el Mestalla amb 18 anys de segona B, aquesta és la teva temporada amb més minuts. O sigui, no havia jugat tant en una temporada com el que portem de Lliga i encara queden 8 jornades. Portes gairebé 2.000 minuts. Content amb el teu protagonisme aquí a Sabadell?
Bueno, yo al final lo que hago es trabajar día a día para que lleguen estos momentos y ahora pues seguir dando el máximo para que se alargue todo lo posible.
Quan vas fitxar a l'estiu aquí al Sabadell, vam parlar amb qui era el teu entrenador, el València Mestalla, Òscar Fernández. Mira, si et sembla, escolta-ho, perquè la veritat és que ho va clavar bastant.
A mi m'ha sorprès com a treballador. Comença a jugar perquè baixava de primer equip, era el tercer porter del primer equip i després li lleva el puesto Unai, però ell se va reivindicar i va treballar molt bé, va fer canviar d'opinió i al final va jugar ell. Jo destaque la seva reivindicació que va fer. Ell no va dir-me res, va treballar, jo parlava amb ell, ell treballar i canviar la seva situació i passar-se del porter de l'equip. És una situació complicada, ell va assumir el galó de no jugar, però se va reivindicar en el treball i em va demostrar que volia jugar i que podia jugar, i així no ho va fer, va canviar el seu... O el meu criteri que tenia cap a ell, el va canviar.
Això el València Mestalla, i podríem dir que mateix camí, no? Primera jornada sense jugar, després acabant en aquesta titularitat. S'assemblen a nivell individual aquestes temporades o no?
Bueno, yo es lo que digo siempre, yo intento dar el máximo de mí, mejorar día a día, y bueno, si el míster que toca considera que tengo que jugar, pues yo intento dar lo mejor de mí en cada partido.
La última a nivell individual, t'esperaves per això, sent un porter jove que venia a la seva primera experiència després d'haver estat al València Club de Futbol tants minuts aquesta temporada, o això sempre és una incògnita quan un aterra un club com el Sabadell?
Bueno, yo confiaba mucho en mí, igual que dije cuando llegué en la presentación que venía a demostrar. Y bueno, las cosas están saliendo y, como digo, lo único que quiero es seguir mejorando y dar lo máximo de mí.
Va, anem al present. Avui teniu dia lliure. Tu ets de la Vall d'Uixó, a menys de 3 horetes d'aquí. Acostumes a baixar a Castelló en els dies de descans o depèn de la setmana o com t'ho fas?
Bueno, suelo quedarme más aquí. Prefiero estar tranquilo, salir con los perros, con mi pareja... Y bueno, solo estar más por aquí.
Què tal aquesta primera experiència, per cert? Portaves anys a València, que podríem dir que és la teva segona casa, però quedava molt a prop de la Vall d'Uixó. Al marge del futbol, què tal aquest primer curs aquí a Sabadell, fora de València?
Pues la verdad es que muy bien. Aquí se vive muy bien, el clima es bueno, la gente te trata muy bien y la verdad es que estoy muy feliz.
A més, diria que fins i tot amb algun company de vestidor, no sé si era Froy, pel que em van comentar, que eren mig veïns, no? O sigui, que més o menys viviu a prop. Amb qui et portes millor en el vestidor? Amb qui tens millor relació?
Bueno, yo he tenido la suerte este año también que he coincidido ya con varios jugadores años anteriores. Y bueno, yo diría que con Guillem, por los años que nos conocemos, que ya son 8 años jugando juntos, y bueno, con Guillem me quedaría. Aunque bueno, con toda la plantilla hay muy buen grupo y me llevo muy bien.
Clar, anava a dir-te que sent central, a més, suposo que això dona encara més confiança en el camp, no? Algú amb el que portes tant de temps, tant recorregut junts, i que a sobre, central, porter, són posicions que aquí us heu d'entendre.
Sí, sí, eso, esas cosas también ayudan, pero bueno, con todos al final pasa mucho tiempo juntos y al final te entiendes también.
Anem a parlar de futur també una miqueta, Emilio. Quin contrast, no, de setmana. Venim de jugar a casa, ara marxem a 1.000 quilòmetres a Sevilla, de rebre el líder a visitar el CUE. Quina setmana més diferent respecte a l'anterior?
Bueno, yo creo que a nosotros no nos tiene que importar la situación del otro equipo. Tenemos que mirar por nosotros, trabajar en lo nuestro y siempre a dar al máximo donde sea. Así que centrarnos más en lo nuestro que en lo de fuera.
Igualment, el Betis Deportivo pot baixar matemàticament, pot ser el primer equip que baixi en el nostre grup, depenent de com vagi el tema dissabte. Això hem de preveure un equip que potser es desvesteixi més, que arrisqui una mica més del que ho va fer durant bona part del partit aquí a la Nova Creu Alta, o no creu que els afecti tampoc? Ho dic perquè també és un equip jove, no? Tu vens d'un filial i coneixes també més o menys la manera de fer dels segons equips. El fet d'estar, entre cometes, perquè està bastant coll avall, jugant-se al descens en aquest dia en concret, ¿pots preveure un Betis una mica més valent o no?
Bueno, yo creo que ellos intentarán jugar su partido. No sé exactamente si irá más arriesgar, aguantará un poco más a ver qué pasa. Pero bueno, yo lo que digo, nosotros vamos a pensar en nosotros y ir a tope y ir a intentar sacar los 3 puntos, que es lo que todos queremos.
Va, et pregunto per nosaltres. D'aquell partit, d'aquell 0-0 de la primera volta, que es va ajornar més un parell de vegades, que el tenim bastant fresc en el record, què heu après? Quina conclusió heu extret d'aquella visita del CUE aquí a la Nova Creu Alta?
Bueno, ya, lo bueno es que ya tenemos una referencia contra ellos. Y seguramente nos ayudará para intentar sacar los 3 puntos allí y que tengamos más herramientas para jugar contra ellos.
Sé que els periodistes insistim bastant en aquest tema. Al final el vestidor està com molt blindat, està imposat dins del vestidor que següent partit i prou, que aquí no es mira el calendari, però és que és bastant llaminer, no? Venen 2 partits seguits contra rivals de la zona baixa i us heu posat a només 2 puntets del play-off. A més, amb molts equips que segur que es deixen punts aquest cap de setmana perquè juguen entre ells. De debò que aconseguiu no estar pendents d'això? Ho dic perquè nosaltres, l'entorn, els periodistes, els aficionats, tothom està allò mirant la classificació ara que arriba el tram final de Lliga. És molt temptador fer-ho. Vosaltres de debò que aconseguiu blindar-vos de tot això o no?
Sí, yo creo que sí. Nosotros al final vamos ya no partido a partido, sino que día a día intentamos hacer todo lo que nos dice el míster en los entrenamientos para que llegue el día de partido y hagamos lo mejor posible. Así que, bueno, yo creo que tenemos que seguir trabajando por esa línea y así todo lo que queremos puede llegar.
El que és evident és que era molt difícil d'imaginar-se aquest escenari fa uns mesos, eh? O sigui, ara queden 8 jornades, 4 contra rivals de la part mitjana, un de la part alta a l'Andorra i, com dic, 3 que estan al descens. El Sabadell més a prop del play-off que del descens era una cosa que fa, no sé, 2-3 mesos ens ho diuen i era difícil de creure-hi.
Bueno, sí, al final la situación que teníamos era otra, pero bueno, es como digo, tenemos que seguir trabajando porque la liga está muy igualada y no nos tenemos que confiar. Tenemos que seguir a tope y seguir centrados en lo nuestro.
La última, Emilio. És una evidència que fora de casa esteu rendint a gran nivell, sobretot a Andalusia, concretament, que no heu perdut encara allà en 5 visites a aquelles terres en Lliga, sí que ho van fer en Copa. Hi ha una explicació de per què aquest Sabadell carbura tan bé jugant de visitant o no?
Bueno, yo creo que el secreto es el compromiso y el trabajo del equipo en situaciones complicadas. Y yo creo que damos el máximo donde sea. Luego el resultado se puede dar o no, pero el compromiso del equipo es total.
Doncs Emilio Bernat, porter del Centre d'Esports Sabadell, enhorabona per la ratxa, sobretot la col·lectiva, i també per aquests bons números que dèiem al principi a nivell individual, i que durin, que s'allarguin com a mínim aquestes 8 jornades que queden de campionat. A gaudir del dia de descans també. Una abraçada.
Muchas gracias, un abrazo. And just like boom, boom, boom.
Emilio Bernat, 1.800 minuts en Lliga, només 4 jugadors. N'han acumulat més, Aleix Coc, el que més, amb diferència, 2.219 minuts. Després, Jacobo Caballo, que ho ha jugat tot des de l'arribada de Pedro Munitis, i també el quart, just per sobre del porter arlequinat, Sergio Aguza, per vosaltres l'MVP del Sabadell contra l'Albacete, i no només pel seu gol. Per cert, que apuntaven els companys de Balón de Bronce, de Ràdio Marca, que ja s'han fet 6 gols olímpics en el que portem de temporada, 6 gols de córner directe a la primera ref, i curiosament 5 dels 6 han estat en el nostre grup, només un al grup 1 d'aquesta primera ref. 23 partits per seguir amb el fil d'Aguza, ha jugat el migcampista, 22 de titular, tots excepte el del Castellón, que si recordeu va passar mala nit, va passar la nit amb febre i no va sortir d'inici, i 17 dels 22 jugant els 90 minuts. Per tant, la confiança és total en el de Viladecans, ja amb Antonio Hidalgo i també amb Pedro Munitis a la banqueta arlequinada. Només s'ha perdut els partits de sanció que li han caigut. Per cert, després recordeu-me que parli una mica d'aquest capítol de sancions. I la Diana d'abans d'ahir, a més, és la primera amb la samarreta del Sabadell d'una Aguza, que, com deia ahir l'Ivan Hidalgo, té l'Albacete com a víctima predilecta, amb 4 gols al llarg de la seva carrera, i això que no es prodiga gaire en aquest aspecte golejador al bo de Sergio Aguza. Un gol especial per l'ex de l'Almeria, el d'aquest diumenge.
Lo habíamos hablado ya alguna vez con los compañeros que se resistía el primer gol, y bueno, yo siempre he dicho que algún día iba a llevar cuando más lo necesitáramos, y mira, ha sido hoy justo para dar los 3 puntos contra el líder en un día, la verdad, que bonito para el espectador también, para nosotros. Y bueno, pues contento por la victoria, por seguir sumando y seguir avanzando en la tabla, y ya está, y a seguir picando piedra.
Com us explicàvem ahir amb el Sergi Parc, el Centre d'Esports segueix desè classificat, ara, això sí, a només 2 punts del play-off i a 7 del descens, que poden ser 5 si demà el Sevilla Atlético guanya a Palamós en el partit ajornat en el seu dia. Hi ha llicència per somiar, però Aguza alerta. Hi haurà, sempre i quan, es mantinguin les idees igual de clares que en els últims partits.
Yo creo que hemos vuelto a tener, tanto el otro día como hoy, nuestra identidad, de, como tú dices, de tener la línea junta, de ser un bloque sólido, un bloque compacto, y bueno, hemos tenido la recompensa de las 2 victorias, ¿no? Pero contra el Castellón también hicimos un muy buen trabajo, y por el resultado parece que fue lo normal perder, y fue totalmente injusto. Sí que verá que el día del Castilla estuvimos, a partir del gol nos desconectamos, pero bueno, yo creo que el equipo ha vuelto a su seña de identidad, y eso es importante, que seamos reconocibles.
I una més del migcampista de Viladecans, molt en la línia del discurs que fa setmanes que escoltem. De fet, un bon tastet l'entrevista d'avui en el tram inicial del programa amb Emilio Bernat, i sobretot també per part de Pedro Munitis. Allò de no desviar-se del camí que s'ha de seguir si realment volem arribar. Aquesta paraula prohibida pel santanderí, que no és una altra que play-off. Sergio Aguza.
Si vamos sumando puntos en la mochila y si nos vamos alejando de arriba y eso nos permite, o sea, de abajo, y nos permite acercarnos arriba, pues bienvenido sea, ¿no? Pero como te digo, no nos podemos desviar sobre todo del día a día, del trabajo, y ya está. Y todo lo que venga, pues bienvenido sea.
Avui, com us dèiem, dia lliure per a la plantilla del Centre d'Esports. El partit d'aquesta setmana no serà diumenge, com els últims, sinó dissabte. Encadenarem ara un parell de setmanes seguides amb 6 dies per preparar el següent partit, ja que el pròxim serà dissabte a les 5, a la Ciutat Esportiva del Betis, i una setmana més tard, en plena Setmana Santa, el Sevilla Atlético visitarà la nova Creu Alta divendres sant a les 9 de la nit. I teníem pendent el tema del Club dels Apercebuts, de les sancions, etc. Com estarà el tema? Doncs recordem, Aleix Coc acaba de fer net, per tant ja va tornar a jugar, i de quina manera, la veritat, contra l'Albacete. Munitis recuperarà Sergi Altimira de cara a aquesta visita a terres sevillanes de dissabte, però per contra tindrà la baixa, perd a Xavi Boniquet també per aquest mateix motiu, ja que va veure la cinquena groga davant de l'Albacete Balompié. I atenció amb la llista, que és bastant llarga, del Club dels Apercebuts. A una de la suspensió estan Teo Quintero, Kaxe Aizpuru i Muguruza, que en tenen 4, i també Jacobo, el Pichichi, que en té 9, per tant a punt de complir el seu segon cicle d'amonestacions. I a dos, és a dir, a una d'estar apercebuts, Òscar Rubio, només 3 amonestacions, que és una xifra prou significativa, tenint en compte que és defensa, i també Facu i el mateix Aguza, que n'han vist 8 en total. Lamine Gassama també serà baixa contra el Betis Deportivo per la lesió al soli que va patir la setmana passada. Caldrà veure com evolucionen Néstor Querol i un Yago Indias, que va acabar carregat el darrer partit fa un parell de dies, encara que el missatge de Pedro Munitis en roda de premsa després ens feia ser una mica més optimistes amb el Vigués de cara a aquest partit contra el Betis Deportivo de dissabte a les 5, des de mitja hora abans, des de Terres Andaluses, a la sintonia del Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Cinc minuts i mig falten per arribar a 2:15. Seguim parlant de futbol, en aquest cas de Primera Catalana. En el seu grup 2, el Sabadell Nord va fer saltar la sorpresa al Jaume Tubau a Sant Cugat després de guanyar ni més ni menys que per 0-3. Allà, Gerard Puentes, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
A més, una victòria que malauradament deixa la situació, si fa no fa, com estava abans, però amb un partit menys. Però clar, és que la setmana passada em deia Gerard que era un dels camps més complicats de la categoria, i no et faltava raó, números en mà, però els de Carlos López el van assaltar de bona manera,
I tant, una clara demostració que els sabadellencs volen estar sí o sí a Primera Catalana la propera temporada. Pedro Pérez, vigolejador del passat dissabte, assegura que l'equip va treballar i competir de principi a fi per endur-se la victòria de casa del tercer classificat.
L'equip va seguir creient en ell, treballant molt bé i intentant seguir les indicacions dels nostres místers. I bueno, sabíem que era complicat anar a Sant Cugat, el tercer classificat, però bueno, l'equip és el que et dic, no? Que competís molt bé, i tot i no haver aconseguit tantes victòries com creiem que haguéssim pogut dur a terme, però sí que competís contra qualsevol equip, i això es va veure ahir, no? I així com anteriorment no ens havien entrat moltes de les ocasions que havien creat, doncs ahir sí que vam poder entrar.
A la primera meitat, els sabadellencs es van avançar en el marcador amb gol d'Antonio Hernández, i a la represa, com dèiem, doblet de Pedro Pérez. Atenció a la dada, Adri. Va ser el seu primer gol en partit oficial amb la samarreta dels del Nord, i ni més ni menys que de penal un minut després d'entrar al terreny de joc.
Evidentment, confio plenament en el meu capità, en Carlos Silva, que és per mi com un germà, perquè havia fallat a la primera part un penal i jo estava convençut que ell volia xutar-lo, però sí que és veritat que li vaig demanar, tenia molta il·lusió de fer gol. He treballat molt bé des de fa 3 temporades que duc aquí al Sabadell Nord, i per coses de la vida, doncs, encara no havia pogut fer un gol en partit oficial. Sí que n'havia fet molts a partits amistosos, però no en partit oficial, així que el vaig demanar i bueno, estava convençut de que anava a fer gol.
A falta de 3 jornades, el Sabadell Nord se situa encara en penúltima posició, a 5 punts del Júpiter, que marca la permanència, i amb un calendari, siguem sincers, més assequible.
Per tant, difícil el repte que tenen a Can Uriac d'intentar aixugar aquests 5 punts que es mantenen, perquè l'equip de la Verneda també va fer la feina. En queden 9 en el final de Lliga. Haurà de ser una remuntada gairebé miraculosa, tot i que porten ja 5 setmanes seguides sense conèixer la derrota. Els de Carlos López, insistim, amb aquesta dada, amb el valencià Pedro com a vigolejador a Sant Cugat, a més el gol d'Antoni. De la Primera Catalana passem al futbol formatiu. No En concret, Gerard, a la divisió d'honor juvenil, on el centre d'esport Sabadell no va poder repetir. El guarisme del Sabadell Nord va caure, en el seu cas, per 2-0 davant del Girona.
I els dos gols, Adri, van arribar just al darrer instant de la primera part i als 4 minuts de la segona. Com normalment es diu, en els minuts clau, que et fan afrontar amb el peu el que queda de partit. Marc Nomen, tècnic del juvenil a Sabadellenc, afirma que no van estar del tot encertats en les últimes decisions de gairebé cada jugada.
El problema va ser que la primera part, tot i tenir molt domini, no vam estar encertats de cara a la penúltima acció abans de finalitzar, és a dir, vam fallar els últims passes, vam fallar les últimes accions per poder centrar, dos o tres recuperacions que vam fer a la sortida de pilota del Girona no vam estar encertats amb aquesta última acció, i això va derivar pues, que el Girona sempre estigués en aquell punt de poder-nos robar alguna bola, de fer-nos algun contraatac, i fruit d'això ells fan el primer gol.
A hores d'ara, els arlequinats continuen inamovibles de la sisena posició, tot i haver perdut en les dues últimes cites. Precisament, un fet que remarca el propi Nomen és que en aquestes dues últimes jornades no s'ha marcat cap gol, a diferència de les dues anteriors, que en van fer set.
Les dues jornades anteriors, en aquestes dues, havien fet set gols en dos partits. I, a més, ens trobàvem bé en aquest sentit, arribàvem amb molta gent, estàvem fins a les últimes accions, i ara venim de dos partits que no ho hem estat. I llavors, òbviament, reforçarem aquesta faceta del joc, però em sap greu, perquè en altres moltes coses sí que estem bé, i al final el futbol no es tracta de tenir ni més pilota que el rival ni més control, es tracta de guanyar-los.
La victòria els hauria apropat als quatre primers classificats després de la derrota del Mallorca, el cinquè, però perdre el municipal de Vilablareix propicia també que tant Cornellà, setè, com Girona, vuitè, s'apropin a 2 i 3 punts respectivament.
Per tant, els que venen per darrere que es cursen distància. Respecte a aquest juvenil A del centre d'esport Sabadell, precisament relacionat amb l'obrador arlequinat, amb tot el que es cou a la ciutat esportiva Sabadell Olímpia, ahir va passar pel programa Tribuna Preferent al Twitch de Ràdio Sabadell i també a l'antena de la 94.6, el Jaume Milà, el director tècnic del futbol base arlequinat, i sobretot va fer un breu repàs entre d'altres coses del probable ascens del Sabadell B. N'hem tingut temps de parlar de sobre, Gerard, però un ascens que està encarriladíssim. Podríem parlar d'ascens virtual, ja.
I tant. Primer de tot, recordem, Adri, però, que el filial sabadellenc va perdre la primera oportunitat d'ascens el passat cap de setmana a Gironella, però el mateix Milà assegurava ahir que ho tenen tot a un pas i que tot se celebrarà quan toqui.
Està clar que hem de celebrar les coses quan passen i no abans, perquè mai saps què pot passar, i més en aquest món del futbol, no? Però bueno, jo crec que estem molt a prop i aquesta setmana segur que ho aconseguim. De fet, prèviament, abans del nostre partit, juga el Sallent versus la Gironella, que en el cas que Gironella no puntuï o faci un punt, en el cas que no guanyi Gironella seríem campions sense haver jugat. Per tant, jo crec que ho tenim a un pas, però està clar que toquem fusta i hem de celebrar-ho quan toca, no abans.
I alhora Milà fa una crida pel partit de dissabte a 6:45 a Olímpia, que enfrontarà el Sabadell B i la Pirinaica, segon classificat i màxim perseguidor dels arlequinats en aquest grup 4 de segona catalana.
És una bona ocasió perquè la gent, després de veure el primer equip, pugui venir a l'Olímpia i veure també el filial, que és un equip que realment aquest any està fent un futbol molt maco, per acompanyat de victòries. Per tant és una bona ocasió per tot aquell que no l'ha vist, que pugui pujar a Olímpia i fantàstic, i celebrar tots junts la victòria i l'ascens.
Veurem si és ja aquest cap de setmana, el següent o l'altre, però sí, com sigui, Adri, temporada de 10 dels homes de Jordi López.
Gràcies, Gerard. Fins ara.
Fins ara.
Una conversa amb el Jaume Milà, que podeu recuperar al canal de YouTube de Ràdio Sabadell o també el de Twitch, entre altres coses. Un dels responsables de la formació del Centre d'Esport Sabadell explicava que aquest hipotètic i més que probable ascens a primera catalana també es cursarà una miqueta la distància entre el primer equip i aquest filial arlequinat, i que això pot provocar que jugadors que surtin d'aquest juvenil que comentàvem ara amb el Gerard puguin quedar-se a la casa i no hagin de sortir cedits a d'altres places per allò d'estar a primera i no pas a segona catalana. Insisteixo, per escoltar tota la conversa sencera del Sergi Parc amb el Jaume Milà, podeu anar al canal de YouTube de Ràdio Sabadell en el tram final del Tribunal Preferent d'ahir. Anem a la publicitat, de seguida el bloc poliesportiu, entre altres coses, amb la situació gairebé immillorable de l'Oar Gràcia masculí a la Primera Nacional.
Galàctica.
Tots els dimarts, de 9 a 10 del vespre, després de l'espia de Mahler, que està molt bé. A Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Minutets per sobre de dos quarts de dues en directe a l'Hotel Suís amb les portes ben obertes per parlar, entre altres coses, de l'Oar Gràcia, que va guanyar els dos partits que disputava aquest últim cap de setmana i, per tant, aconsegueix d'aquesta manera quatre punts absolutament vitals per mantenir vives les opcions de disputar les fases d'ascens a plata. Els de Cesc Borrell es van imposar dissabte primer a les 6 de la tarda, 41-28 al Sant Joan d'Espí i 24 hores clavades, que ja té nassos també, que un equip que està intentant entrar en fases, hagi de jugar dos partits en un dia. També el carrer Bocaccio van guanyar de 5, 36-31 a l'Embol Bordils en un partit ajornat que recuperaven. Amb els quatre punts del cap de setmana, els graciencs empaten amb el Sant Cugat a la classificació. L'equip santcugatenc que és segon i és el que marca les places que donen accés a fases d'ascens. Ara mateix, de manera virtual, perquè encara no han jugat entre ells el segon partit, per la vara general, per la diferència de gols, seria l'equip Sant Cugatenc, que seria segon, tercer, l'Oar Gràcia Sabadell, que evidentment depèn d'ell mateix si guanya tots els partits d'aquí fins al final per ser segon, perquè encara ha de visitar la pista de l'Embol Sant Cugat. El jugador verd i blanc, Quim Baillo, assegura que tenen confiança suficient per poder aconseguir aquest repte de jugar les fases d'ascens.
La veritat és que ens veiem fortíssims i sí, ens veiem molt confiats, continuem depenent de nosaltres mateixos. Hi ha un altre equip que continua depenent d'ell mateix també, que és el Sant Cugat, però l'enganxem amb moltes ganes i per preparar-nos ja els partits que ens queden.
Quan queden 5 jornades per acabar la Lliga regular, els de Cesc Borrell es troben en plena lluita per les posicions de fases d'ascens. El partit clau serà, segurament, si no hi ha cap patacada d'aquí fins a aquell punt de la pel·lícula, el partit de la penúltima jornada, quan els de Gràcia visitaran la pista de l'Embol Sant Cugat. L'Oriol Ferran ha parlat amb el tècnic graciencs, amb Cesc Borrell, després del partit contra el Bordils, el segon consecutiu, la segona victòria seguida a casa en menys de 24 hores.
Doncs amb Cesc Borrell, després de la victòria per 36-31 contra el Bordils, un cap de setmana complet.
Sí, tant. Vull dir, jo crec que ni els millors pronòstics, no? Podríem dir que traguéssim 4 punts, molt orgullosos dels dos partits i de que ara ens fiquem segons empatats amb el Sant Cugat. Vull dir, realment, avui no es pot dir res més que orgullós de l'equip.
L'equip és intens, l'equip treballa i l'equip no baixa els braços en cap moment. Fins i tot en algun moment on sembla que la cosa s'apura una miqueta, l'equip apreta i torna a obrir distància.
Això, sí, ha sigut així el partit, però també ha sigut així durant tota la temporada, no? Al final, quan estàs a dalt, quan estàs a les primeres posicions, és perquè l'equip ho vol, perquè l'equip insisteix, perquè l'equip treballa. Realment portem tot l'any treballant moltíssim, sí que hi ha moments de desgast i fa que els partits ens puguin perillar, però la il·lusió és el que ens fa seguir endavant.
Avui heu començat ja amb un parcial de 5-2, que us ha permès obrir distància, i ja heu aprofitat aquesta renda la resta del partit.
Aviam, avui sabíem que seria un partit més complicat que potser el que ens vam trobar ahir, que és un equip que baixa, aquest és el seu primer any després d'una etapa a plata, vull dir que és un equip que sap jugar darrere del marcador, que no podríem fer un parcial com el que vam fer ahir de marxar-nos en de 10. Bueno, ha sigut molt important agafar aquesta renda al principi i sobretot als últims minuts fer aquest parcial que ens ha donat la tranquil·litat als minuts finals.
Doncs moltes gràcies, Cesc, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu per venir.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
L'altre equip de la ciutat en aquesta primera nacional masculina d'handbol, el Creu Alta Sabadell Handbol, que ja va certificar, com sabeu, el cap de setmana passat el descens matemàtic, no va poder tampoc aconseguir la primera victòria de la temporada. Segueixen sense puntuar els de Ramon Salmurri, que van perdre, a més, de manera contundent, de 15, 45 a 30 a la pista del Sant Esteve Palautordera. I tornem al barri de Gràcia, al carrer Bocaccio, perquè l'equip femení de l'Oar Gràcia va guanyar l'últim desplaçament de tota la temporada. Les de Carol Carmona visitaven la pista del Granollers Atlètic i es van endur el partit per 10 gols de diferència, per un còmode 24 a 34. Alba Martín va ser la màxima golejadora de les gracienques amb 7 gols i admet que estan contentes sobretot per com van el partit i com el van poder jugar.
La cosa va estar en defensar i poder córrer, la majoria crec que van ser de contraatac i crec que és una mica també per això estàvem contentes, perquè és com el nostre joc i al final sabem que han estat i que ens costa una mica i que quan ens posem defensant doncs és el que traiem i aquí també va estar la diferència.
Les gracienques, que ja no s'hi juguen res des de fa unes quantes setmanes, tancaran la temporada aquest pròxim dissabte al carrer Bocaccio, a casa, rebent el Benidorm. La jugadora verdiblanca assegura que les baixes de Gabriela Romero, de Gabi Romero, i també de Paula Martín a mitjans de temporada les ha afectat en excés amb aquesta lluita per moments a la part alta de la classificació, que ha quedat amb una temporada còmoda, plàcida, però conformant-se amb la zona mitjana i prou.
Cal destacar que vam tenir dos baixes, jo crec que important, de la mateixa posició, i bueno, hem necessitat unes setmanes potser d'adaptació una mica i també bueno, doncs es noten els ànims ja a final de temporada, la gent bueno, està una miqueta més cansada i això, però crec que al final acabem amb bones sensacions, independentment del que fem a l'últim partit, i sobretot contentes per això, perquè ja sabia que estàvem en una posició que ni pujaríem ni baixaríem, i tot i així doncs, ho hem seguit lluitant i bueno, jo crec que per això estem contentes.
Queda només una cita, com dèiem, i serà a casa aquesta setmana contra el Benidorm per tancar definitivament la divisió d'honor plata femenina, passi el que passi, independentment de quin sigui el resultat de l'Oar Gràcia en aquest duel contra el Benidorm. Segur les de Carol Carmona acabaran la lliga en sisena posició. 20 minuts i seran les dues, passem del món de l'handbol al del motor.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
I marxem fins a terres gallegues. El sabadellenc Ivan Merichal ha iniciat el seu camí cap al Dakar. El pilot de la zona sud de la ciutat fa 10 anys que està afincat a Galícia, a Oleiros, concretament a prop de la Corunya, on fa res, uns dies, va presentar el seu projecte per sèrie a l'edició del 2024 del Rally més dur del món. I avui aquí, a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, volem conèixer la seva història. El saludem en directe, Ivan. Què tal, com estàs?
Hola, Adrián, què tal? Bona tarda. Molt content de ser amb vosaltres, la veritat. Em fa molta il·lusió, deixa'm dir-te, que sent ja tan lluny de Sabadell, doncs s'interessin pel meu projecte des de la meva ciutat. Molta, molta il·lusió, de veritat.
Doncs és compartida, perquè al final és un sabadellenc que aspira a ser el Dakar. T'hem vist amb la moto a les fotos d'aquesta presentació que comentàvem de la setmana passada. Com va anar aquest acte?
Doncs molt bé, la veritat. Vaig poder compartir amb amics, família i món del, i gent del món del motor, doncs quines són les meves intencions i quin és el projecte. I molt content, la veritat, de compartir el projecte doncs, amb tota aquesta gent.
Heu començat amb l'equip a preparar tot el que s'ha de fer per anar al Dakar d'aquí a un any i 8 mesos, per entendre'ns, a l'edició del 24. Com és que heu fet aquest pas endavant? Què us ha portat a engrescar-vos i dir, va, un projecte per anar al Dakar?
Doncs mira, la veritat és que competint aquí a Galícia, l'any passat es va fer molt, molt bona feina aquí a Galícia amb una lliga de rides i bueno, doncs vaig coincidir amb l'Edu Iglesias que n'ha fet 3 ja de cars amb aquest últim i la veritat és que conèixer l'Edu és un punt d'inflexió, no? Se t'encén una xispa al cap que és molt complicada de pagar i doncs bueno, doncs, comptant amb l'ajuda i tot el recolzament de l'Edu, també amb l'Abel Martín, per exemple, pilot de Valls, doncs, veure't amb aquesta gent, fer amistat amb ells i veure que, bueno, pues que no és tan impossible com sembla, doncs la veritat és que aquest fet és molt encoratjador i és el determinant perquè decideixi, escolta, vull estar allà.
La pregunta del milió, què és el que s'ha de fer per anar al Dakar, no? Per parts, anireu al Marroc, per tant, et pregunto primer en clau esportiva, perquè no és tan fàcil com tenir els recursos i prou, entre cometes, això de fàcil, que ara et preguntaré per la part de l'economia, de les finances i de la logística, però en clau esportiva no és un bon dia em llevo i si tinc els recursos vaig al Dakar.
Exacte, no és així. Un pilot per anar al Dakar, per inscriure's al Dakar, de fet no ens inscrivim, presentem una candidatura per córrer al Dakar. Perquè t'acceptin la candidatura doncs has de demostrar certa solvència en ral·lis similars, no de similar categoria, perquè jo diria que no n'hi ha de categoria al Dakar, el Dakar és la carrera, la cursa reina, no? Però sí que has de demostrar certa solvència en ral·lis, doncs, per exemple, del Mundial. No serveix de res que diguis, mira, és que sóc campió d'Espanya de raids, et diran, perfecte, molt bé, felicitats, però has de participar en carreres, en curses del Mundial i demostrar doncs, certa solvència. Com es fa això? Normalment et proposen unes velocitats mínimes durant tot el raid i una qualitat en la teva navegació, perquè sabeu que la navegació doncs, és una part molt, molt, molt important en els rally raids. Aleshores, efectes tàctics per un pilot europeu, per un pilot català en aquest cas, el més fàcil és doncs, tirar de Rally d'Andalusia, Rally del Marroc, que són els rallies que tenim més a prop.
I per tant podríem considerar que la cita al Marroc és com un banc de proves en tots els sentits per vosaltres? Evidentment el que deies, no? Un Dakar és un Dakar, però en certa manera és com un repte, no? De dir, vaig entrenar-me no només per aconseguir aquest bitllet, aquesta candidatura que me l'acceptin per poder ser-hi, sinó fins i tot a nivell personal, no? De veure-t'hi.
Totalment, totalment. El Rally del Marroc és un senyor rally, és un rally molt important. Estàs al Rally Marroc, estàs corrent amb l'èlit del motociclisme i dels cotxes, i és un rally que ja de per si és reptador i il·lusionant.
L'altre dia, a més, deies que a la presentació tenies a diferents veterans gallecs, no? Gent que ja saben de què va això, que en el món del motor han anat al Dakar, etc. Ara esmentaves uns quants també amb els quals vas xerrant i t'acaben d'engrescar per poder presentar aquest projecte, per donar-li dues voltes i acabar en el Dakar. Quins consells et donen o amb què et quedes de tot el que t'estan dient la gent que sí que ha estat al Dakar en aquestes primeres passes que esteu fent per intentar anar-hi d'aquí a un any i mig mal comptat?
Bueno, d'entrada tots em diuen que sí, coincidint que és un repte molt, molt dur, tant la cursa com el que ve abans de la cursa, que com deies, doncs, bueno, el món del motor, doncs ja sabeu, no? és una cosa caríssima i sense tenir recolzament econòmic d'empreses i marques, doncs és una cosa per un pilot com jo doncs, impossible. Aleshores, la carrera comença, la cursa comença molt abans i tant dur és una cosa com l'altra, tan complicat és una cosa com l'altra. Tinc la sort de, ja et dic, d'entrenar molt sovint amb l'Edu Iglesias, que és a dia d'avui doncs, amic meu ja. Jo, a mi m'agrada dir que és el meu director esportiu, perquè és que m'ajuda moltíssim, és un tio collonut, si em permet la paraula, que consells, mil. Tinc la sort de comptar amb gent amb aquesta experiència, i evidentment, doncs, sempre que estic amb ells, doncs, com una esponja, no? Obert a tots els consells que em puguin donar i tota l'experiència que em puguin explicar.
I llavors està la part, com deies, de les finances, no? Que ja ho intuïem ara amb aquesta resposta de dir tan difícil és anar entrenant-te, anar al Marroc i demostrar la teva vàlua i demostrar que pots competir, que pots estar al nivell en el Dakar, com tota la part preparativa, logística, econòmica, financera, que, clar, és que no sé realment quan pot valdre anar al Dakar, per exemple.
Doncs anar al Dakar, a veure, depèn del plantejament que tingui el pilot. Pots anar-hi amb un plantejament Mayemoto, no? que és sense assistència, que és, diguéssim, el Dakar més original o més purista, no? I, evidentment, doncs, és més econòmic perquè no has de pagar assistència i, de més, un Dakar amb Mayemoto jo crec que el pots fer amb un pressupost. En moto, parlem, que en cotxe tot es multiplica, en moto doncs, des dels 30.000, una cosa així. Després, si vas amb assistència, doncs aquí doncs, ja has d'anar sumant quantitats que sempre són molt importants. En aquests ral·lis, els ral·lis en general són cars i els ral·lis del Mundial i de l'ASO són especialment cars. És a dir, són xifres que a vegades dius, però com pot ser que estiguem parlant d'aquestes quantitats? són autèntiques bogeries. Aleshores, com et deia, doncs, la cursa per mi ha començat ara. Ha començat ja i ja et dic, buscant recolzaments econòmics, perquè si no, per un pilot com jo, doncs, és tasca impossible.
I això, tu fa una dècada que estàs per terres gallegues, coruñeses, a Oleiros, aquí picant a moltes portes per intentar fer front a aquestes despeses.
Sí, 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 picant moltes portes, no només a Galícia, sinó també a Catalunya i al Vallès, en concret. I doncs et dic, treballant-ho molt dur, amb il·lusió, t'haig de dir que em fa il·lusió d'aquest projecte tot, des de la cursa en si fins a aquesta precursa que et dic, no?, d'aconseguir recolzament. Per sort em fa il·lusió tot. I la veritat és que ho agafo amb moltes ganes i bueno, m'encanta, estic encantat de en aquests moments doncs, estar buscant recolzament, ja en tinc alguns, i molt content.
L'última, Ivan, pensant ja no només en el Dakar, sinó una mica en els orígens de tot plegat. Aquest gust per la benzina, aquest amor pel motor, aquesta passió, d'on et ve a tu?
Doncs jo vaig començar a treballar molt jove, per comprar la meva primera moto. A casa em deien que no, que de cap manera, que no hi havia moto, i jo, doncs, soc bastant tossut. Vaig començar a treballar per tenir la meva primera moto. Sempre he tingut moto. I tinc records d'infància amb el meu pare, tot i que el meu pare no era motorista. Tinc molts records d'anar sempre amb un meló, de la cita del Dakar per la nit, a la tele, sempre doncs, amb el meu pare i demés. És una cosa que sempre m'ha agradat. Evidentment, doncs, en els últims anys que he estat doncs, ja entrenant i corrent algunes curses, doncs, l'afició s'accentua encara més.
Doncs Ivan Meritxal, que aquí a Sabadell aquest any hem estat molt entretinguts amb el tema del Dakar, amb el Sergi Giral. I
amb
que...
el Sergi, sí, ha fet un Dakar espectacular.
Espectacular, eh? Sí, al final crec que eren 5 etapes guanyades, va estar en el podi de la seva categoria, o sigui que déu-n'hi-do per ser l'estrena el sí, paper sí, que va bé. Fer el Sergi amb el Xevi, però que d'aquí a un any i mig, si el Sergi hi va, doncs volem que sigui una doble representació sabadellenca també amb l'Ivan Meritxal, des de Galícia, però sabadellenca i des de la distància m'imagino que també una mica nostrat, no?, aquests dies així parlant amb Ràdio Sabadell, per exemple, una mica estrany, no?, des d'allà.
Sí, ja et dic, em fa moltíssima il·lusió, perquè ja fa temps que estic lluny de Sabadell i tot, bueno, la família és de Sabadell, els amics també, i passo per Sabadell, intento passar-hi cada mes o cada dos mesos, com molt, però ja et dic, em fa especial il·lusió que us interesseu pel meu projecte des de la meva ciutat. Així que moltíssimes gràcies.
Doncs gràcies a tu també i moltíssima sort des d'Oleiros, preparant aquesta candidatura, qui sap, d'aquí a un any i 8 mesos, intentant ser en aquest Dakar de motos. Moltíssima sort, una abraçada, Ivan.
Molt bé, moltíssimes gràcies, una abraçada, bona tarda.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Més coses, ja us dèiem ahir que Iker Pajares ha aterrat al top 20 mundial del rànquing PSA d'esquash en l'actualització d'aquest mes d'abril. El jugador d'esquash sabadellenc compleix així el seu gran objectiu per aquest 2022 i avui tenim les seves reaccions. L'Agustí Bernat ens les acosta.
Bon dia. Pajares ja ha complert el seu objectiu per aquest 2022 en només 4 mesos. Després d'assolir aquest top 20, però, el gran repte serà mantenir-se entre els millors del món. En aquest mes d'abril, tot i que no hi haurà punts PSA en joc, el sabadellenc explica que afronta compromisos interessants per continuar millorant.
Ara tinc un mes ple de lligues i després tenim el campionat d'Europa per equips. Són esdeveniments on no m'hi jugo punts pel rànquing PSA, llavors serviran per agafar experiència i rodatge cara als campionats del circuit professional que venen a partir del mes de maig.
Entre les diverses competicions en les quals participarà Pajares durant aquest mes d'abril hi destaquen les lligues i el campionat d'Europa per equips.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
L'enhorabona per l'Iker Pajares, evidentment, després del Windy City Open que va fer a Chicago, tindrà feina ara per poder continuar aquí entre els primers classificats. 18è de moment, preparant també el Mundial Individual d'Egipte, aquesta cursa que fan els esquaixistes d'arreu del món per poder ser en aquest campionat del món, i també després de les actuacions que ha tingut a l'Optasia Championship a Londres i després també a l'Alan British Open a Hull. Se li gira feina a partir del maig per intentar mantenir-se en aquest top 20 mundial que ha aconseguit ja el seu objectiu de temporada. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
No has vingut a parlar d'esquash, per això. En futbol sala, el Club Natació Sabadell té cada cop més a prop la permanència a segona B després de la victòria, i quina victòria, d'aquest cap de setmana a les Illes Balears. L'equip d'Arnau Casabon aprofitava que la competició s'aturava per recuperar el duel pendent que tenien a la pista del Muro. Podríem dir que un rival directe en aquesta part baixa de la classificació, encara que queda bastant despenjat, i més encara després del partit, perquè és que millor no li van poder anar les coses a l'equip nedador.
Victòria per 0-7 a les Illes Balears, i com dius, Adri, contra un rival que ja queda pràcticament tocat de mort amb aquesta derrota. És veritat que en el partit davant del club, una victòria els hauria permès ni que sigui aferrar-se, no?, mínimament a la lluita per la salvació, però és que ara el Muro queda a 10 punts de la zona de permanència. Per tant, el Natació Sabadell, Adri, es treu de sobre, podríem dir, un altre rival. Recorda que l'Amics del Pou ja està descendit matemàticament, i el Muro sembla que serà el següent que anirà de cap cap a Tercera Nacional. Recordem que baixen 4 equips, per tant, quedarien aquestes dues places. Veurem quins equips acaben baixant a la categoria de Tercera Nacional, però el Natació Sabadell, de moment, sembla que ho està encarrilant. El tècnic Arnau Casabon reconeix que en aquest partit contra el Muro tot es va posar de cara des de l'inici del partit.
Vam tindre la sort, o digue-li la sort, o l'encert, les dues primeres van entrar dintre, van baixar una mica els braços, tot s'ha de dir, aquesta gent, i després ja les dues següents van entrar dintre, i amb un 0-4 ja el partit ja es va tornar bastant més fàcil i ben encarat a la segona part ja.
Partit encarrilat i victòria final per 0-7 a la pista del Muro a Mallorca, amb un triomf per que enfila el club fins als 33 punts. Per tant, encara que s'ha de rubricar, s'ha de certificar la permanència, la realitat és que té ja molt, molt, molt propera aquesta salvació, sobretot si ho comparem amb el panorama que tenia el conjunt nedador ara fa unes setmanes. De fet, quan hi va haver el canvi d'entrenador i l'Arnau Casabon va agafar les regnes de l'equip, des d'aleshores serà tiro de memòria, Sergi, però diria que només ha perdut un partit. Aquella jornada que tenia a la pista del Cerdanyola, la resta no ha perdut cap altra jornada.
No, en Lliga no. Si m'apures aquell partit de Copa Catalunya a Montcada,
sí,
que després es va guanyar els despatxos, a la pista sí que el club va perdre, bé, de fet, va perdre els penals, per tant, realment el xoc
seria
va acabar en empat. Per la resta, com dius, tot victòries, des que Arnau Casabon va agafar les regnes de l'equip, i com dius, al final la permanència, doncs el club la té a tocar o no, segons quina filosofia vulguis prendre, si ets més conservador o veus les coses doncs de forma més optimista.
Se t'escapa el riure per sota el nas, no sé per què ho dius.
Home, perquè la situació es pot comparar també una mica amb la del Centre d'Esports Sabadell.
Vols dir que tenen partits pendents els que venen per darrere, o no? No es refereixen a això?
Doncs, em sembla que algun partit pendent sí que és veritat que el club també té un partit pendent a la Barceloneta, partit complicat, també és veritat, però en tot cas, el marge respecte al Segorbe, que és el primer equip que baixaria, és de 6 punts, per tant un coixí important, i al final, com deies, Adri, que estant com estava l'equip d'enfonsat en aquesta zona de descens, molt de mèrit haver revertit la situació en qüestió de setmanetes. Dinàmica molt bona, 6 victòries en les 7 jornades que fa que Casabon dirigeix l'equip, i diu al tècnic que ara els seus homes estan gaudint a la pista.
La dinàmica ha canviat totalment, l'equip està en confiança, l'equip està disfrutant, jugant, tornem a... Sobretot defensivament, jo crec que ha sigut la clau, defensivament estem molt forts. És el segon partit a l'any que deixem la porteria a zero, i això jo crec que... Jo ja els he dit, des que vaig entrar jo, que si milloràvem la defensa i ens encaixàvem pocs gols, era molt difícil que ens guanyéssim, perquè nosaltres sempre tenim i generarem ocasions.
Un Casabon, Adri, que també ha dit que per la temporada que ve és incompatible que segueixi fent les direccions de director esportiu. Recordem que al final ell té aquest càrrec i va assumir les regnes d'entrenador del primer equip per la situació que tenia aquest Club Natació Sabadell, així que veurem què passa amb la banqueta de la temporada que ve, però que Arnau Casabon faci els dos papers sembla complicat.
Doncs hem començat el programa amb el Centre d'Esport Sabadell parlant de la importància de no encaixar, i l'hem acabat també amb el Natació Sabadell comentant exactament el mateix en el món del futbol sala. No hi havia partits a segona B traient aquests que s'estaven posant al dia, com el del Muro Natació Sabadell, aquesta setmana sí que estarà ben farcida, l'agenda.
Sí, tenim Lliga, però abans, el divendres, el Natació Sabadell té partit de Copa Catalunya a la pista del Jesús Maria, i l'endemà, duel de Lliga a casa contra el Ripollet, important perquè és un altre equip involucrat en aquesta part baixa de la segona B, i estem a tot just a 4 jornades, 5 pel club, perquè finalitzi aquesta segona B. Per tant, pot ser ja la cirereta del pastís per rubricar llavors sí la permanència, Adri.
Doncs un pas de gegant el que vol fer l'equip d'Arnau Casabon per segellar directament ja la permanència. Bona pinta la que té el club, però tot el contrari la del grup Zarraona. A tercera divisió, l'equip arraonista és a punt de certificar el descens matemàtic a Divisió d'Honor Catalana.
Sí, nova derrota aquest cap de setmana per 5-1 a Arenys de Munt, i els taronja continuen coers del seu grup a 15 punts de la permanència, i el més probable, Adri, és que en un parell de setmanes es confirmi la pèrdua de categoria d'un equip que ha tingut una temporada molt convulsa. Diumenge a les 5, el grup Zarraona rep el Caldes, un equip que ara mateix està situat a la zona mitjana de la classificació.
Gràcies, Sergi Parra. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Tot això ha estat l'Hotel Suís d'avui, el dimarts, dia 5 d'abril. Demà, dia 6, tindrem més futbol sala, en aquest cas amb el futbol sala Sabadell femení, que s'ha complicat la vida, i de quina manera. La segona divisió, també tindrem el Sabadell femení, que també té un panorama difícil per salvar la categoria a la preferent de futbol femení. Parlarem, entre d'altres, amb Fernando Pajarero, ara a l'Eldense, ex del Sabadell i ex del proper rival del conjunt arlequinat del Betis Deportivo. Escoltarem en directe a roda de premsa d'Òscar Rubio, que acaba de reaparèixer després de la lesió que havia sofert a la primera volta al Albacete, i entre d'altres coses tindrem una mica de voleibol amb la gent del Natació Sabadell i de rugbi amb la classificació de les Tintoreres per la final de la seva lliga. Tot això demà, a partir de la una, després del butlletí de la una, per ser més exactes. Ara el que toca és el Notícies Migdia, amb la Núria García i amb tota la tropa d'informatius d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Amb el Toni González, a les vies de so, acabem aquest Hotel Suís, que podeu tornar a recuperar, a escoltar tantes vegades com vulgueu, al podcast de l'emissora Ràdio Sabadell.fm, i si no, també el trobareu a les nostres xarxes socials. Que vagi molt bé, bon dimarts, una abraçada, adéu-deu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.